El cafè de la ràdio. Instagram @radiosabadell.
El sabadellenc Francesc Gòdia és el nou president del Banc de Sang i Teixits de Catalunya. El també president de la Fundació Parc Taulí substitueix Manel Pairó, que havia exercit el càrrec durant els últims 7 anys. Gòdia és catedràtic d'Enginyeria Química per la Universitat Autònoma de Barcelona i també és membre del Consell d'Administració del Banc de Sang i Teixits des de fa 9 anys. Francesc Gòdia, molt bon dia.
Bon dia.
Va ser nomenat en el càrrec el 15 de desembre passat. Què implica aquesta nova responsabilitat?
Home, doncs implica representar i dirigir una entitat que és molt important pel nostre país i que, de fet, és una entitat que la seva forma és una empresa pública que treballa molt per les persones. De fet, la seva forma de ser comença per les persones, amb les donacions, i acaba amb les persones, amb diferents formes de trasplantament, de teixits, de transfusions de sang, etc.
Uh-huh. Està vinculat a la institució des de fa 9 anys. Quines tasques ha assumit durant aquest temps?
Doncs fins ara era membre del Consell d'Administració, que, doncs, com podeu imaginar, és l'òrgan, diguem-ne, de màxima responsabilitat en la governança de l'entitat, i a partir d'ara assumiré la seva presidència.
El seu predecessor, Manel Pairó, ha deixat el llistó ben alt. Sota el seu mandat s'ha consolidat un únic banc de teixits per a tota Catalunya. Quina importància té això?
Bueno, això té molta importància perquè, primera, és un sistema més eficient. Segona, garanteix més la qualitat i homogeneïtat dels productes que obté el banc de teixits, i ha representat, diguem-ne, des del punt de vista estructural, una tasca que, de fet, ja es va fer quan es va fer el banc de sang, que és que, en comptes de tenir diferents organitzacions distribuïdes pel territori, es centralitza tot en una sola organització, que en aquest cas és el Banc de Sang i Teixits, i que, per tant, pot fer front als reptes que té la població catalana d'una forma, diguem-ne, més holística, més completa.
Uh-huh. Quins són aquests reptes que té la societat?
Els reptes que té la societat, bàsicament, és que des del punt de vista del Banc de Sang i Teixits, nosaltres hem de ser capaços d'aportar als nostres malalts aquelles necessitats que tenen amb sang, amb teixit, i també amb altres aspectes que potser són menys coneguts del nostre banc, com per exemple el banc de llet materna, com per exemple el banc de cordó umbilical o els trasplantaments de mèdula òssia. Nosaltres hem de ser capaços de portar tots aquests elements, que en definitiva són elements que salvaran la vida de moltes persones a Catalunya, al temps que fan, en el moment que fan falta, i sobretot també amb la quantitat i la qualitat que ens fa falta. Això vol dir una feina espectacular pel que fa a tota la part analítica, tota la part de cribatge, de que qualsevol element que surt del nostre banc, sigui una bossa per transfusió, sigui unes cèl·lules per un trasplantament, siguin uns teixits per un trasplantament, això es faci amb la màxima seguretat per la persona que el rebrà.
Clar, vostè ho apuntava, el Banc de Sang i Teixits potser és molt conegut pel tema de les donacions de sang i les campanyes que es fan habitualment, però menys conegut en aquests altres àmbits, no? Com es vol potenciar que la gent també sigui conscient que si volem donar llet materna, que si volem donar cordó umbilical o que si volem donar mèdula, hi ha un Banc de Sang i Teixits que se n'encarrega?
Sí, això es fa, diguem-ne, una labor molt intensa, evidentment, a partir de tant dels mitjans com de les xarxes socials. Nosaltres tenim, diguem-ne, a partir de la comunitat espectacular que hi ha de donants a Catalunya i de la relació amb les associacions de donants, que és molt estreta, amb altres entitats com la Creu Roja, el missatge de que no solament és sang el que necessita les persones que tenen malalties a casa nostra, sinó que tots aquests elements que hem comentat, les cèl·lules, els teixits, etc., són elements també molt importants per promoure la salut de les persones. Aquest missatge el fem arribar de forma molt, 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 molt potent a través d'aquests canals, i també ho fem arribar al màxim possible a través de webs, a través de tots els mitjans de comunicació que estan al nostre abast. I quan fa falta una cosa molt específica, fem campanyes específiques d'aquest tema.
I quin paper ha jugat el Banc de Sang i Teixits en tota aquesta pandèmia? Com s'ha vist afectat?
Bé, doncs a veure, jo crec que primer, en primer lloc, jo diria que més que afectat s'ha vist inclús gravement sorprès per la generositat de les persones que davant de l'adversitat lliguen de seguit el fet de que segurament potser farà falta donar sang, no? De fet, és que ara deixem que faci menció d'un període inclús anterior, quan hi van haver els atemptats de Cambrils i de la Rambla, de les Rambles de Barcelona, la resposta que hi va haver de la gent amb donacions va ser espectacular. I això és el que nosaltres, diguem-ne, tenim un termòmetre en aquest sentit de la generositat de la societat catalana, i aquests dies que durant la pandèmia haguéssim pogut pensar que la gent acudiria menys als hospitals, per por, el que sigui, fer les donacions, ja sabeu que nosaltres, encara que siguem un únic banc, tenim centres distribuïts a molts dels hospitals catalans, que és on es poden fer donacions de forma, en qualsevol moment, per entendre'ns, a banda d'aquests, diguem-ne, autobusos que a vegades veiem aparcats pel centre de Sabadell, on també es poden fer donacions, no? I aleshores la resposta ha sigut molt bona, hem continuat amb bones reserves de sang, i l'altra cosa que s'ha activat molt per ajudar en general a tot el sistema de salut davant de la situació que ha generat la Covid ha sigut posar al servei del sistema les capacitats analítiques del banc. Penseu que el banc, com que ha de cribar les mostres de sang o les donacions perquè no tinguin virus, perquè no es pugui transmetre cap enfermetat amb la transfusió, etcètera, etcètera, té unes capacitats d'equip, d'instrumentació analítica i de persones preparades per fer servir aquesta instrumentació molt elevada. I aleshores això ho hem posat al servei del sistema de salut, i de fet el banc ha estat fent durant molt temps unes 6.000 PCRs diàries, o sigui que bastantes de les PCRs que la població catalana s'ha fet, doncs l'han analitzat al Banc de Sang i Teixits.
I diumenge, precisament li pregunto perquè començarà la vacunació contra la Covid-19, i si res no falla, el Banc de Sang custodiarà part de les dosis, no?
Sí. Aquest és un element més. De fet, les primeres dosis que arribaran el dia 27, el diumenge, arribaran directe de l'aeroport al nostre banc, i aquest és un altre element, diguem-ne, d'ajuda de les capacitats que té el banc pel sistema, per entendre'ns, no? Sabeu que la primera vacuna aquesta que ha sortit necessita congelació a menys 80, congeladors de menys 80 no els té tothom, per entendre'ns, a més amb el nombre que faran falta, i aleshores el banc ha posat a disposició del sistema de salut alguns dels seus congeladors, perquè diguem-ne hi ha una bateria important perquè puguem emmagatzemar les dosis de les vacunes i distribuir-les i amb la qualitat que toca als diferents punts de vacunació.
Per tant, la conclusió és que el Banc de Sang i Teixits s'ha sabut adaptar a la perfecció a les necessitats que han sorgit en cada moment d'aquesta pandèmia.
Bueno, la perfecció és una paraula que sempre és difícil de descriure, però en qualsevol cas el banc de sang aquesta no és la seva obligació, no és necessàriament una, per dir-ho així, una virtut, a veure, jo crec que també, no? Perquè jo crec que els professionals han fet un esforç extraordinari per fer aquesta adaptació, però és que no pot ser d'altra manera. El banc de sang és una entitat que està molt vinculada a la gent, perquè sense donacions el banc de sang i teixits no podria fer res, i per altra banda està completament compromesa a retornar aquest esforç que la gent fa amb la donació, retornant als nostres malalts aquests elements que nosaltres sabem processar i que, a més, s'han de processar amb alta tecnologia, amb professionals molt ben preparats, i que això fa que nosaltres puguem tenir aquest retorn cap a la societat i cap a les persones.
Clar, encara la seva presidència en un moment molt complex, no?, amb aquesta pandèmia que ja ens afecta des de fa 9 mesos. Com encara aquest repte i quins objectius s'ha fixat pel seu mandat?
Bé, doncs encara amb molta il·lusió, per el que et deia, perquè és que una de les coses que té el banc de sang és que aquest component social tan fort atrapa a les persones que hi estem contribuint de forma bàsicament altruista i, diguem-ne, aportant temps, en aquest cas, a l'empresa, no? Per tant, en aquest sentit, l'enfoco amb molta il·lusió. Evidentment que hi ha uns reptes a curt, que són aquests que vostè em preguntava, del moment de la Covid, etc., que esperem que aviat, al llarg d'aquest primer any de presidència, lentament però consistentment vagin desapareixent, i que al final del 2021 puguin ser història. Per tant, hi ha aquest moment, si vol vostè, particular, però sí que hi ha una visió més a llarg termini que hem d'acabar desenvolupant amb els professionals i amb el Consell d'Administració, i és totes les noves àrees que estan apareixent en les noves teràpies de la medicina, no? I estem ja començant a parlar de cèl·lules modificades per tal de fer tractaments de càncer que a través de les cèl·lules T del sistema immunitari de les persones, que fa 5 anys estaven només en desenvolupament i ara ja estan arribant a la clínica, el que s'anomena les immunoteràpies. I en aquí creiem que el banc de sang tindrà un paper molt important per tota aquesta capacitat que hi ha adquirit amb les cèl·lules de cordó umbilical, amb els transplantaments de medula òssia, amb el tractament de les cèl·lules des del punt de vista de gent, diguem-ne, terapèutic, no? I això jo crec que serà una revolució en el que és el tractament del càncer, que ja l'estem veient, i segurament d'altres malalties, però també segurament veurem una explosió de diferents maneres de fer la regeneració de teixits, i el que s'anomena l'enginyeria de teixits, amb la introducció d'aspectes d'impressió amb 3 dimensions acoplades a cèl·lules del propi pacient, modificades, etc. Vull dir que tot aquest camp de la part de cèl·lules a teixits tindrà segurament canvis molt disruptius per endavant, i al mateix temps la part, diguem-ne, que és el nostre, si vol vostè, la nostra activitat fundacional, que és la sang, igualment també té reptes molt importants. Una de les qüestions que aprofito per estar amb vostès és per comentar que un dels aspectes en els que Catalunya encara és deficitària és els derivats que s'obtenen a partir del plasma. Nosaltres som encara molt bons, som molt bons donants de sang, però tenim encara menys donacions de plasma de les que ens farien falta. aquestes donacions, diguem-ne, serveixen per poder obtenir alguns components del plasma que després són essencials també per la nostra població. I aquest també serà un repte per nosaltres, augmentar contínuament, ja ho està fent una mica, però encara augmentar més el nombre de donacions de plasma. Aquest també, per tant, reptes en tenim en totes les, en totes les àrees, però també els afrontem amb molta il·lusió.
Uh-huh. Per acabar, senyor Gòdia, vostè també és president de la Fundació Parc Taulí. Com compaginarà les dues tasques?
Bé, és que jo, de fet, això sempre he dit, a veure, jo la meva tasca principal és que soc professor de la Universitat Autònoma de Barcelona, uh-huh. I jo, diguem-ne, les meves activitats principals és la docència, que sempre m'ha agradat molt, igual que algun alumne dels moltíssims que he tingut al llarg de la meva carrera que m'està escoltant, i per altre cantó la recerca. Això són les meves ocupacions principals, com molts dels acadèmics de la meva universitat. Cal dir que, a més a més, sempre, i jo crec que això ho comparteixo amb molts dels meus companys de la universitat, sempre crec que en aquesta carrera acadèmica, això que ara està de moda, que en diuen la recerca i innovació responsable, l'individu sempre ha de poder tenir que una fracció del seu temps la pugui utilitzar en coses que no van tan directament amb la seva activitat, però que són una mica d'un retorn a la societat, perquè al final, diguem-ne, de tot, tenim una feina que té un component molt social. Al final estem educant persones que han de fer que la nostra societat sigui millor i més potent des del meu punt de vista. En el meu punt de vista també és la tecnologia, però una altra, des d'una altra persona pot ser de la salut, etc. Per tant, jo sempre he cregut que a banda de les meves activitats habituals, robant-li temps segurament al meu temps personal, a la família, etc, etc, una part d'aquest temps m'encanta poder-la utilitzar amb aspectes, diguem, que tinguin aquest component més de retorn a la societat. I és clar, tant el Taulí com el Banc de Sang no poden ser millors exemples. Per tant, no es tracta de que una activitat hagi de prendre temps a l'altra, sinó es tracta de fer-les les dues. Cal dir, que això també és important que s'entengui, que aquestes presidències són presidències honorífiques, per tant, no són càrrecs executius, en el sentit de tant en un cantó com en un altre hi han executius que són els que estan tot el dia en aquestes institucions, portant el dia a dia i portant tots els detalls, i que aquests llocs de presidència, etc., bàsicament contribueixen més, si vostè vol, a la part més estratègica, a la part més també de representació. Per tant, que no doni l'impressió que sóc capaç de fer quatre feines executives al mateix temps. Vull dir, això m'ocupa una part del meu temps que jo la veig com aquest component de retornar una mica del meu temps a la societat per l'oportunitat que m'ha vingut de poder fer recerca i tenir una carrera acadèmica a la UAB.
Doncs això està molt bé. Persones amb empenta, com el Francesc Gòdia, que és el nou president del Banc de Sang i Teixits de Catalunya i que també continuarà a la presidència de la Fundació Parc Taulí, a banda de l'activitat de docència i investigació que ara ens comentava, que és la seva principal ocupació. Senyor Gòdia, gràcies avui per atendre'ns i molt bon Nadal.
A vostès igualment, bon Nadal.
El cafè de la ràdio, Núria García.